Vam a les 4 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que a partir de demà podreu visitar la Llotja de Palma, l'exposició Arrels de la coneguda artista alemana Catherine Gross.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Moment per començar aquesta segona hora de Tentol, segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell amb nosaltres aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb Chopin i George Sand i la seva estada a Mallorca i aquesta exposició molt recomanable que trobareu al Castell de Bellva, ara mos toca saber què passa també a les Balears i al món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs, si és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol, saludem-lo. I doncs, Xisco Nadal, com anem?
Molt bon dia.
Celestí Oliver, com estàs?
Bé.
Miquel Jun, com va?
Bon dia, va bé.
I avui també en aquesta taula de redacció, Raquel Agüero.
Bon dia, Corets.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Aquesta nova etapa estiuenca,
ai,
que
sí?
L'has inaugurada.
Avui m'he llevat els calcetins, per primer pic.
A fer canvi d'armari, has començat, eh? Perquè dus camia.
No.
Camia blanca. Camia blanca.
Però que sempre s'ha de tenir.
De primavera.
Bé, Celestí, Oliver.
No has fet l'armari d'estiu, encara.
No.
Però sempre s'ha de tenir al manco tres camies blanques i dues o tres negres.
Això... No és el meu cas.
Les dones.
Això és nivell 1 de fons d'armari.
Sí. Sí.
Desembre, en ple desembre també, eh?
Clar, saps què passa? Sí. Que tu te poses uns calçons, els que siguin, i li poses una camisa blanca i t'apanya
ja, ja
tot.
Ja va vestida.
T'apanya tot.
Aniràs així de bé avui cap vespre a la llonja a la inauguració d'aquesta exposició?
Si surt neta de la meva classe, sí.
Sí?
Si no, pues no, perquè clar, tampoc és qüestió d'anar fet a un quadro.
Neta de la teva classe, clar, hauràs d'especificar...
No. Classe de funk.
Classe de funk, i clar, de vegades encara que duguis...
Tu posa't un davantal.
No, m'ho pos, però de vegades...
Que m'han dit que hi ha un overbooking de forns i que costa un munt coure les peces.
Xisco, l'altre dia...
Que ja no estan fetes.
Li vaig donar sordre a la meva profe,
sí?
que les ficàs en esforç ja. Ja estan esmaltades, les teves peces encarregades i jo no sé si
no,
avui ja...
No,
te les
volen veure, les
tindré. Sí, farem s'entrega.
Bé, vos dèiem que na Raquel t'ha apuntat a l'agenda avui un acte ben important perquè s'inaugura una exposició a la Llotja de Palma i ara vos en donem tots els detalls.
Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola. Y aunque a veces llores, tienen las flores que tener.
El govern de les Illes Balears i el Baluart, Museu d'Art Contemporani de Ciutat, coprodueixen Arrels, una intervenció artística de la reconeguda artista alemanya Caterina Grosse a la Llotja de Palma. Aquesta exposició està comissariada per David Barro, el director del Baluart. Durant les més de 3 dècades de la trajectòria, Caterina Grosse ha redefinit el camp de la pintura, sortint del llenç per agafar un compromís directe a l'arquitectura, el paisatge i l'espai públic. Grosse concep el món com un espai per a la pintura i per això a Arrels ha transformat la llotja a través dels colors en un experiment que unifica elements, altera la percepció i genera una immersió multisensorial en l'espai. Arrels no hi ha distinció entre pintura, escultura i arquitectura, ni entre exterior i interior, ni entre paret i sol, ni entre espectador i participant. Grosse aconsegueix establir un diàleg sense precedents entre pintura, història i espai. L'exposició es podrà visitar a partir de demà i fins al proper 31 de gener de 2027.
I nosaltres volem parlar amb el comissari d'aquesta exposició, Arrels, i també director d'Esbaluart, com és en David Barro. David, com estàs?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y muy buena descripción. Yo ya poco más puedo decir.
Sí, que bé. Tenim bons guionistes aquí a la sala.
Claro.
Que bé, David. Com ha anat aquesta... Perquè avui de matí crec que ho fet com una primera presentació institucional, no?
Sí, efectivamente, bueno, se celebró la rueda de prensa, ¿no? Pero que realmente se convirtió por la singularidad simbólica de la Llotja y por la figura del artista y su importancia dentro del arte contemporáneo internacional, pues se convirtió casi como una primera presentación oficial, pero realmente era la rueda de prensa donde tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de deciros a los profesionales pues una serie de palabras y poder compartir con Caterina su obra, que yo creo que bueno, es una obra muy, muy singular, que se distingue un poco de otras intervenciones que ha habido en la Llotja, ¿no? Porque consistían, pues en el caso de Jaume Plensa o Julián Opí o en el caso de Joan Miró, de colocar en sa Llotja una serie de esculturas, ¿no?, que realmente funcionaron muy bien, pero en este caso es un proyecto site específico, es la primera vez que se hace un proyecto de esta envergadura site específico en la Llotja, por lo menos en estos últimos años.
David, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un proyecto site específico?
Pues algo algo que está realizado para el lugar. Es decir, que digamos que el contexto de las columnas, el suelo, el ambiente que genera la Llotja es también parte de la obra, ¿no? Se invita al espectador a recorrer y que no sea tanto una estética de la contemplación, como podría ser el arte más convencional, sino una ciencia del comportamiento, en muchos casos, del espectador, ¿no? Digamos que esto es una pintura expandida, una pintura que tiene, por un lado, una compleja relación entre lo que es el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura, es decir, que está entre la instalación, la pintura y la escultura, y siempre relacionado con la arquitectura, ¿no?
Que es también un poco lo que hizo Cabrita Reis, ¿no? Que pensó,
sí,
que pensó su obra en el mismo espacio y en el entorno, claro.
Efectivamente, en el caso de Cabrita Reis es más un desde el lado escultórico, y la luz, digamos, que generaba ese ilusionismo pictórico, ¿no? Lo que pasa es que no dejaba de ser también una pieza que podía ser rodeada. Esto es una pieza que realmente nosotros caminamos por encima también de la pieza, no de toda la pieza, y eso sí que es importante que la gente no camine por encima de toda, pero realmente yo creo que algo que me agrada mucho, porque creo que es muy significativo, es que dentro de este empoderamiento de la pintura, porque digamos que la pintura se apodera, esta pintura expandida del Sayotja, también muestra el empoderamiento que las mujeres han conseguido en el mundo del arte en el último lustro, ¿no? Porque es un lujo y un placer que un artista, que sea un artista, mujer, quien se atreva, con el que seguramente es más ambicioso, y lo veréis dentro de lo que es este proyecto, como digo, de enfrentarse a un edificio de esta magnitud con una seguridad y valentía que habla pues de su lugar privilegiado en el arte contemporáneo reciente.
David, qui és aquesta autora? Perquè ahir parlàvem amb en Pedro Vilal, que havien estat a Madrid i mos contaven aquesta exposició que hi ha El Prado, relacionada amb temes de la Mediterrània i de Balears, però va dir un moment a la Reina Sofia, que vàrem visitar, que teníem una mostra, una exposició d'aquesta artista alemana, i se varen sorprendre del talent i la capacitat i el reconeixement que té aquesta dona.
Sí, bueno, realmente no es fácil entrar dentro de la propia agenda de Caterina Grosse. No basta solo mirar las cuatro galerías que la representan y que son White Cube, Gagosian, una supergalería de Viena y Max Heller en Berlín, que claro, son galerías que bueno, son un auténtico lujo, ¿no? Es difícil ya solo por agenda, por tiempo, conseguir un proyecto de Caterina, pero también un poco por las exigencias y todo lo que supone, ¿no? Es decir, este ha sido un proyecto tan complejo el realizarlo como, por ejemplo, también proteger en este caso toda la lonja, ¿no? Es decir, hemos dedicado mucho más tiempo en conceptualizar la protección y en asegurarnos totalmente la protección y todo el tiempo previo a la propia realización de la obra. No era un proyecto complicado, pero desde Svaluar lo sabíamos y hemos llevado un poco el peso logístico con todo el equipo del Govern para hacer esta exposición, pero nos parecía también muy importante de cara a mostrar una cara internacional reconocible que nos coloque absolutamente en el mapa del arte contemporáneo fuera también del archipiélago, ¿no? Es decir, que la gente pueda disfrutar cuando venga a Palma de algo singular. Habrá gente que le guste, otra gente que le disguste, eso es inevitable a la hora de hacer una exposición, pero lo que sí que se trata es de un proyecto que es de unas dimensiones también a nivel de imagen y mediáticas para nosotros muy, muy, muy importantes.
David, i si és un projecte site específic, això és com una espècie de vestit a mida, llavors se podràs posar a qualque altra banda? O se suposa que serà una cosa efímera que s'haurà de viure fins a aquest 31 de gener de 2027 a sa llotja? Ho dic perquè Plensa va ocupar el mateix espai, però sí que les figures de Plensa després varen anar a altres bandes. En canvi, això serà només visitable a sa llotja.
Sí,
i qui vulgui veure haurà de venir aquí única i exclusiva, únicament i exclusiva.
Totalmente, es pensado exclusivamente para aquí, pero es que también es imposible de exportar fuera de aquí, ¿no? Primero porque está pensado, como digo, para la Gioia, ¿no? Para sus dimensiones, para cómo expandir la pintura. Hay un árbol de unos 9 metros de largo, más 2,90 el diámetro de las raíces, que además, bueno, ahora podemos hablar del título, que creo que tiene mucho que ver y está muy bien traída la canción que pusisteis hace un rato. Sí. Pero realmente os cuento una anécdota porque fijaros si consiguió enraizar en cierto modo con el territorio que el árbol cayó en estas pasadas tormentas en la casa de Pepinia. O sea que el árbol procede de la casa de Pepinia, porque uno de los árboles que lamentablemente para él pues le cayeron, un pino enorme, y hasta en eso digamos que ha enraizado no solo con las raíces de la pintura, porque habla de color, de composición, de perspectiva, independientemente que es algo que nos convierte todo en una pintura, sino que también las raíces de cómo ha llegado ese árbol ahí tiene mucho que ver con las raíces del arte en Mallorca y de la importancia de Pepinia y la Galería Pelaires en todo este contexto.
I na Raquel Agüero, no estàs biògrafa d'en Pep Pinyol?
Biògrafa pues
ya tienes una cosilla más para
Oye,
saber
David,
que todavía sigues contribuyendo muchísimo.
No, ya lo sé, que está en forma. Pep Pinyol cumplirá 90 años el próximo 25 de diciembre. 90 años. Me envió Pep Pinyol, cuando se cayeron esos árboles por el temporal, las fotos. Mira, sí. Y es que son terribles estas imágenes. Ese árbol está entonces ahí.
Dios mira, saps
uno de ellos. Efectivamente. Sí. uno de ellos sí está ahí realmente transformado en una pintura dentro de las toneladas de tierra que hay. Realmente, bueno, yo creo que esto pues genera también ilusión de ver cómo las cosas se van sumando, ¿no? Dentro de esta idea de las raíces, ¿no? Porque cuando el artista me encomendó la labor de encontrar un título, yo pensé en cómo su trabajo ocultaba las raíces de la propia pintura, pero también cómo esta instalación, y lo veréis, podría recordarnos al arte rupestre y esa concepción espacial del arte primitivo. Me explico, un mundo que es de una interrelación ininterrumpida, donde todo está asociado, donde lo sagrado es inseparable de lo profano. Creo que en un lugar tan enraizado, la ciudad como de Palma, como este, ¿no? Como que la Gioia se convierte casi en una especie de cueva prehistórica, ¿no? Donde todo es parte fundamental de la de la imagen. De ahí que, bueno, pues como las pinturas eróticas de Pompeya, como las pinturas al fresco en la Capilla Sixtina, aquí lo que se genera es una experiencia inmersiva y esa idea de raíz es también se puede traducir como algo radical, como algo que surge de la raíz pero que sufre un cambio absoluto, como la propia Giorgia sufre, como veréis, pues que se convierte en una enorme pintura, ¿no?
David, tengo dos preguntas muy rápidas.
Sí.
De menos a más. Para los no entendidos en arte, igual esto les parece una cosa como muy abstracta, ¿pueden ir? ¿Lo entenderemos?
Totalmente, ¿no? Yo creo que además el arte y una definición que me dio el Grand Wyoming hace muchísimos años, estoy hablando del año 98, porque me voy haciendo mayor, pero me la ha quedado para mí. Y me dijo, el arte es el producto de la generosidad del que lo contempla. Y creo que sí que efectivamente no hace falta entender el arte contemporáneo para disfrutarlo. Y tampoco hace falta que todo el mundo entienda lo mismo y que vaya o que disfrute con las mismas capas, ¿no? Yo creo que en este caso, pues es una obra que es muy fácil de pasear, que es muy fácil de ver el color, de entender que se está viendo un paisaje ilusorio, como cualquier pintura, pero en este caso que es al mismo tiempo físico y real, porque es una escultura. Pero yo creo que sí, es algo totalmente no solo para todos los públicos, sino que los niños habrá que pararlos porque son los de los que más van a disfrutar de ese paisaje, ¿no?
Y la pregunta definitiva. Me han contado que esta mañana estaban terminando el montaje y sé que se ha hecho con patucos en los pies para no dañar nada, ¿no? ¿Tú aconsejas ir, la gente que vaya a ir hoy a la inauguración o a partir de mañana y hasta enero del 2027, ¿pueden ir con tacones o es mejor ir con zapato plano?
Bueno, es mucho mejor ir con zapato plano. Vale. Nunca pensé que tuviera que recomendar algo así porque realmente soy bastante torpe en estos temas de la moda.
Es que es importante.
Pero sí,
no. Es servicio
recomiendo
público, David.
Zapato plano. Porque más que nada son muchos meses, claro, con un suelo, porque aquí ha habido un suelo que se pone para poder ser pintado, pero también para proteger, que evidentemente pues irá sufriendo el paso del tiempo, como lo sufre cualquier pintura que esté dentro de un marco porque se va craquelando, ¿no? Es decir, que realmente sufrirá ese paso del tiempo. Los tacones pues sí que hacen un poco más de daño a la pintura, así que nuestra recomendación, más que poner patucos, es que, por favor, podemos ir elegantes con zapato plano.
David,
también
estoy viendo la foto que vos heu fet avui de matí en l'artista i aneu descalços, ¿eh?
Bueno, pero esto fue una foto que hicimos en un momento donde aún se habían puesto los barnices y como estamos con los patugos, pues quedaba más elegante ir descalzo que con los patugos.
Siempre.
Pero no vamos a hacerlos descalzados a todos.
Efectivamente. I mos veiem avui vespre, David. Moltes gràcies.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Enhorabona per aquesta exposició. Recorda'm, gràcies, David, fins una altra. Catarín Gros presenta Arrels a la Llotja de Palma. Avui hi ha una primera inauguració, però demà ja tothom que vulgui pot passar per la llotja a veure aquesta instal·lació, aquesta site específic, aquesta exposició.
Seguirem, òbviament, totes les recomanacions del director d'Esvaluar.
Perquè tu, si una cosa t'agrada, és un site específic.
Efectivament. No, clar, és que s'ha quedat de paraules, d'anglicismes, que de vegades tu dius això i si no ho demanes, bé, ho pot traduir, òbviament, no? Però el missatge no arriba a tothom. S'ha de baixar el missatge sempre perquè tothom tingui accés i tothom pugui entendre.
M'agrada, perquè tu i jo som de l'escola d'Umberto Eco. Sempre hi ha d'haver diferents nivells de lectura.
És
perquè
que
tothom pugui accedir als continguts.
És que és
com
així. És que és així.
Servei públic.
Ja sempre, molt bé. Doncs continuem, perquè ara vos hem d'explicar i vos hem de demanar si vos costa molt concentrar-vos.
Un poc.
Darrerament més, en els darrers anys, quan costa més concentrar-se.
Ai, això té trampa. És una pregunta trampa.
No.
No, trampa no. Real. Brains collapse, shuts too fast. See what's like. Brands and concrete, angels are falling. So on top of the head, so hard to forget. God's calling you there, only regrets. We're trapped in incense.
I d'avui volen comentar un article del diari El País que vol explicar per què ens costa tant concentrar-nos. I per contestar en aquesta pregunta parlen del fenomen anomenat popcorn brain, o cervell de crispetes.
Ja hi som.
Ja hi som.
Popcorn brain. Brain.
Ja hi som.
Es sona una cançó de Prince, eh? Popcorn brain, popcorn brain.
Quasi nosaltres. Quasi hem arribat, sí. Bé, expliquen en aquest article que actualment tenim una ment hiperestimulada. Gràcies per avisar-nos.
Sí. Bé, no sempre està bé reflexionar-ho.
Sí,
que bota constantment d'un estímul a un altre sense acabar de concentrar-se en res. Bé, això ens passa, sí. La principal culpable d'això, diuen, seria la hiperconnexió digital, és a dir, el TikTok, les notificacions constants, els Reels, els WhatsApps, sobretot. Tot està pensat perquè el cervell rebi microdosis constants d'estímuls ràpids i ens acostumem a aquesta velocitat de pensaments que exploten, ja ho veus, com crispetes dins del cervell.
Que ens ha sigut molt esplat en el cervell. Sí.
Molt ben triada.
Sí,
per part d'en Miquel. És cert, oh?
Això,
explica més detalls, Celestí.
Clar, esmenten, se noten coses quotidianes, perquè gairebé tots ens han passat coses com mirar el mòbil sense cap motiu ni un.
Per exemple.
Veure Reels de 15 segons durant una hora.
Que diu, què he fet? A la darrera mitja hora?
Hora i mitja, o dues.
Passa molt.
Has estat mirant.
Fer moltes tasques o feines a la vegada i no acabar-ne cap.
Clar, això me fa molta ràbia. Estàs a punt d'enviar un mail, cerques una informació, vols un WhatsApp, que t'han enviat un missatge i ja t'has
dit. Correu electrònic aquest, l'acabes una hora després.
I llavors
no
dius...
No ho puc sofrir. Clar, has de contestar els missatges.
Llavors comença una altra activitat i dius, per ahir què feia? Ai, no, llevava pols.
És complicat perquè tu dius... una cosa rere l'altra. Però no. Després, a la pràctica, és com molt difícil.
Ho acabes fent tot a la vegada.
Sí, és realment complicat.
Molt.
Tot o res, a vegades.
Bé, clar, ens comencen a avorrir, ens han començat a avorrir activitats lentes o profundes, ja sigui llegir, estudiar, tenir una conversa llarga, o mínimament llarga, o mirar una pel·lícula.
Sí, estudiosos diuen que ara la gent ja li costa aguantar una pel·lícula perquè, clar, no tenim aquesta
paciència. O manco sense mirar el mòbil. Hi ha gent que no pot mirar una pel·lícula sense estar amb el mòbil.
Una pel·lícula d'hora i mitja, de dues. Un llibre de 180
pàgines. Si no és Mallorca Confidencial, la pel·lícula d'Anna Lolita, que se va estrenar ahir a l'Auditori de Peguera, que va ser una fantasia.
Te va agradar, sí.
Va estar molt bé. Divendres de passat demà ja arriba als cinemes de Mallorca Anna Lolita parlant com si fos de Buja. Ho dic perquè si voleu viure aquesta experiència, anau-hi, paga la pena.
És que he llegit avui una entrevista, no sé si era el Diari de Mallorca a última hora, que me perdonin, no me record quin era, que ella deia que havia assajat molt amb sa neutra tot lo dia.
És complicada sa neutra.
Perquè han tancat una coach per fer-ho. Sí. Però això també han estat unes popcorn brain, perquè hem anat a un altre tema, deixant les bandes que tenia.
Per cert, ja que heu tret aquest tema,
una altra cosa.
Emília Girón, si m'ho ha escrit un correu,
una altra,
que és una oient nostra estimada, i m'ho ha dit moltes gràcies per les entrades, perquè
van regalar
l'Ajuntament de Calvià i Betres va regalar entrades als nostres oients, diu moltes gràcies per les entrades, i van passar molt de gust de la pel·lícula, com sempre, vos seguiré escoltant. Salutacions, Emília.
Emília, gràcies.
Una ferrada per ella, també. Bé, d'una banda a l'altra...
Aquesta hiperestimulació que veiem que tenim, els psicòlegs alerten que fragmenta l'atenció. Pot afectar la memòria, la capacitat de concentració i fins i tot les relacions personals. Però també expliquen que el cervell és adaptable i es recomanen fer petites desconnexions digitals amb detalls com deixar el mòbil en fora mentre se fa feina.
Nosaltres no podem.
És que...
Nosaltres ho tenim impossible.
No.
Ja.
O fer activitats sense pantalles per poder tornar a aconseguir concentrar-se.
Això sí. Això...
Sí. Però sí, fora d'horari laboral...
Fora d'horari laboral, sí, però...
Ja, però després
diu, fora d'horari laboral, però després dius, idò, o, per exemple, a la ràdio, estàs tot el dia a la ràdio, idò, de vespre miraré les notícies, no? I clar, per enterar-te també del que passa. i les notícies també són a través d'una pantalla, si les vols mirar. És que està tot molt relacionat i realment...
No, i que jo que sé, vas al gimnàs i tens un aplicatiu que te dius l'horari, no sé què, has de mirar el mòbil.
Exacte.
T'has d'apuntar a una classe, ho fas a través d'un mòbil.
Fins i tot ara per pagar amb bici a comerços.
Has de pagar a qualque banda, moltes vegades sí. Ja pagam en el mòbil i és que tot estem, està connectats. I clar, agafes el mòbil per pagar i de cop veus que tens tres missatges. Ara contestaré.
Que això et duim tot el dia el mòbil damunt, però perquè de cada vegada se poden fer més coses amb el mòbil.
Ai, sí.
El necessites per més coses.
Totalment.
I és difícil desconnectar.
És bastant addictiu. Si no, podem fer com en Nadal Suau, que s'ha comprat un mòbil d'aquests antics, bueno, que l'altre dia m'ho va mostrar.
És que vull que m'ho mostri.
Ja el té. M'ha enviat una foto. Un mòbil d'aquests
antics. Nadal Suau, enhorabona. Sí. Deu ser l'únic que canvia.
Així tot, he de dir
que
me continua enviant missatges de WhatsApp. No sé com ho fa, però crec que les combina tots.
Sí,
dos.
Sí, ho va dir.
Sí, va dir
de tenir un horari. Se deu repartir el mòbil segons hora.
Sí, és que tot és molt complicat.
Va dir, si vaig a la biblioteca, tindré el mòbil antic.
Antic.
Per si qualcú hi ha una urgència, sí, clar, això, sí. Però res de WhatsApp.
Ostres, això va molt bé per concentrar-se, no? I sobretot quan has d'escriure, com és el cas seu.
Prenem nota, i tant, sí.
Clar, no sé si hi ha una opció de llevar WhatsApp.
Si el desinstal·la, segur que no en rebràs cap més.
Però perquè no estigui desinstal·lat. És a dir, que
pot silenciar la notificació.
O ho elimines de la pantalla, però no ho elimines del telèfon.
Sí, per exemple. No? Opcions n'hi ha, però sí. Bé, les hem d'aplicar. Acabam amb música perquè ahir es varen celebrar els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i varen tenir una gran guanyadora. Oh, sorpresa! Aquesta.
Sí, la tercera edició dels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya han tingut un nom propi i en majúscules, el de Rosalía. La catalana va guanyar fins avui guardons, els de millor artista, millor àlbum, millor disc de pop per Lutz, millor cançó i millor cançó pop per La Perla, productora de l'any, compositora de l'any i millor videoclip per aquesta cançó que escoltam ara, Bergain. I tot i això, la Rosalía, ara ho comentàvem amb el micro apagat, no va ser present en aquesta gala.
Perquè
Sony, bé, un representant de Sony, de la seva discogràfica, va sortir a l'escenari a demanar perdó per això, però és que tenia la agenda superocupada, va dir. Així que no hi va poder ser. Això
també t'ho dic, els premis haurien de repartir-se una mica millor.
Sí, jo també ho trob.
Trob que vull premis, una mateixa persona, sí. a una cerimònia de premis, primer, que deu ser etern.
I més si no hi és.
Millor que en so pop, millor que en so folk, millor que en so heavy, millor que en so...
I un artista que ja de per si està premiada.
Per això mateix.
Mm. Més que premiada.
Bé, però això també passa molt, perquè hi ha diferents categories, no? Els Premis Goya, per exemple, o l'Esteroz, més igual.
Aquests n'hi havia moltes.
No és el mateix, estimada.
Ja.
Per exemple, el cine no distingeix entre comèdia, drama, etcètera, sinó que és millor actriu. Millor actor, és que si no arriba un moment que m'assembla, quina peresa.
Són gales eternes, sí.
Ell ha donat les gràcies, però...
No ho sé, no m'he fixat tampoc. Supos que qualque missatge d'agraïment l'ha tingut. Un altre que va rebre un premi va ser en Joan Manuel Serrat, a qui li van donar aquest premi d'honor de l'Acadèmia, però hi ha més premis per destacar, no els podran repassar tots, però vos en farem un petit tast. Lia Kali va ser la gran triomfadora de la música urbana.
M'encanta.
T'agrada en el dia Cali?
Cali. Sí. Amazing.
Quina cançó t'agrada, Xisco?
Totes.
No,
totes.
Xisco.
Som incapaç de triar-ne una perquè tot allò que fa és bo.
No, en sèrio.
A que no sap qui és.
No se pot dimentir als
oients. A que no sap qui és, Xisco.
Però almenys jo crec que en la meva inflexió vocal se notava perfectament.
Ah, no,
jo
ja
forma part de la meva llista d'Espotify.
Jo crec que te'n pot l'escoltar demà.
I ja t'anava a dir, jo no la conec, a veure. L'hauré d'escoltar avui a baixa.
Bé, com deien, Nalia Cali va ser la gran triomfadora de la música urbana amb els premis a millor àlbum de música urbana, millor cançó de rap i millor cançó urbana. Naluz Casal va guanyar el de millor àlbum pop tradicional.
Ja no n'hi ha prou amb pop, també. No, ha de ser pop tradicional, pop alternatiu.
També les categories m'han sorprès un poc.
Pop a la gallega. Ara en xerrarem. Tradicional m'ha dut cançó tradicional, no?
No sigueu rancios.
Bé,
cançó... Ara en xerrarem de les categories. Jo no estic molt d'acord.
Pop a l'antiga.
Exacte.
Tranquil·leta.
Amaral se'n va endur cas el Premi Millor Àlbum Pop Rock per Dolce Vita i Leiva el de millor cançó pop rock per Caída Libre, que va fer juntament amb Robe Iniesta.
Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón.
Aquell guardó també varen premiar Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral amb els premis a millor àlbum de cantautor i el de millor cançó en català per aquesta ben poca cosa tens.
Deixeu-ho tot al carrer, fa una tarda tranquil·la, camina que hi ha gent per fer-te companyia.
I un altre dels grans triomfadors del vespre va ser el valencià Guitarrica de la Fuente, que va guanyar els premis a millor àlbum de música alternativa per Spanish Leather i el de millor cançó alternativa per Babieca, que jo m'haurien d'explicar aquesta categoria de que guanyi música alternativa un artista com en Guitarrica de la Fuente, que és més pop que ni ve de posta.
Un temps alternatiu no és això.
No, però clar, si fan la distinció entre pop tradicional, pop no tradicional, clar...
I té moments, no?
Jo crec que Naluz Casal és més alternatiu.
Sí, jo crec que el disc nou de Naluz Casal és més alternatiu que en Guitarrica de la Fuente.
Però en Guitarrica té uns puntos... molt guapos.
Sí.
Sí, i també molt diferents. No?
Sí, no, no, sí, sí, que sí. No sigui bar disc, però aquí que el classifiquin com alternatiu, no sé.
Ja. Clar, és alternatiu avui en dia. Ja. Sí.
I d'aquests són els premiats?
N'hi ha més, però bé, no teníem temps per repassar-lo tot.
D'aquests premis de l'Acadèmia de la Música Espanyola, que hi va fer la seva gala i va anunciar aquests premiats. Ara és el moment de fer un tèntol i tornar-ne tot una.
El teu moment de Tèntol.
Hola, bon dia a totes i tots. Soc Nelly, d'Art de Palma, i bé, el meu moment de Tèntol crec que és un moment màgic, és quan se'n va el sol, és que a vespre, que el cel torna de taronja, un sol vermelló, i quan s'amaga el sol i queda el cel quasi orfe, entre el dia i la nit, i jo, quan puc, vaig a la meva terrasseta, puig a la terrassa a veure les plantetes, els aloes, les suculentes, les floretes, i m'he de caure a la cadira. No massa temps, però estic una estoneta assegut i que van d'absorbir aquesta energia i que bon estar per afrontar el final del dia i el dia següent. Bé, vos envio una ferrada ben forta a tots els Tèntol lovers i Tèntol livers, com jo. Una ferrada.
Tres ràdios Dial.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Mou, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Ei, tu vos pos?
Jo un granissat colonet.
Diu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Els riscs del tabac. El tabaquisme és l'addicció crònica al tabac provocada, principalment, per un dels seus components actius, la nicotina. Fixeu-vos-hi, addicció. Dues D's i dues C's. Cal tenir en compte que el consum reiterat de tabac crea dependència física, psicològica i també social. Aquesta addicció pot provocar malalties cardíaques, càncer de pulmó o reaccions irritants sobtades, sovint greus, als ulls, al coll o a les vies respiratòries, entre d'altres. Aquests són només alguns dels efectes del tabaquisme, però n'hi ha molts més. I bé que s'ho paga deixar de fumar o ni començar. No ho trobeu? I terme explicat. Terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros. Parum.
Ai, Raquel Agüeros.
Ai,
quina sintonia més coreta.
M'agrada. Cada pic m'agrada més aquesta sintonia.
Home, potser millor.
No. Sí, no,
estimada,
no.
Si després de 4 anys...
No, 4 anys no. 4 anys.
Gairebé 4,
sí,
ja.
Sí.
4 anys.
El setembre farà 4 anys.
És vera.
Sí, estimadeta.
Un damunt l'altre.
Ui.
Setembre 2022
no
va començar
tenc,
els magazins.
Troc que no tinc noció del temps. Mm.
Doncs no, no la, 1.155 no. programes avui. Però tenim portadetes.
Tenim portadetes. Tenim de tot, realment. En Xis, com ha dit, ha confessat que són un poc... Tenen magró. Has dit tu.
Ea magró
a ses portades. Això vol dir que de vegades han de treure pues, o viejas glòries...
No,
o
per exemple, des del moment en què una de ses revistes, sí, que es lectura,
sí,
li dedica sa portada a Canes, i en el vestit que duia na Penélope Cruz i a sa neurisme cerebral, que ella se pensava que patia, quan duim des de la setmana passada parlant d'aquest tema, magres...
Clar, trobes que les revistes s'han d'apropar com un poc més a actualitat, no? El manco
no,
es portada.
El manco explicar coses que no duguem ja dies comentant.
Ja, tens raó, pot ser. Mireu, la portada de la revista Hola és Napaloma Lago. Napaloma Lago va ser cunyada de Nana Obregón. Paloma Lago era una model, presentadora... bé, feia moltes coses. Crec que ha participat també en qualque sèrie.
La diu, varen su entrevista más esperada tras 16 mesos de silenci.
Sí, sí. Y diu, ya no tengo que callar más. Se han dicho muchas cosas que no se corresponden con la realidad. Però ella se refereix a un cas en el que ella va denunciar que afectava a un polític galec a un conselleiro de la Xunta de Galícia. Ella diu que anirà fins en el final, que la varen, ella ve a dir que la varen maltractar psicològicament, que se varen aprofitar d'ella.
Ella diu que va patir submissió química.
Exacte.
Tot i que aquesta denúncia no ha prosperat,
no ha prosperat,
perquè no hi ha hagut prou proves per demostrar aquest punt que denunciava Paloma Lago.
Però ella
seguirà,
ha parlat
ara, i per això ha donat aquesta entrevista a la revista Hola, que jo, com sempre, a vegades ho comentam a mi, el continent i el contingut m'agrinyola una mica, és a dir, no, jo crec que també la manera d'explicar les coses és important, que fer-te una sessió de fotos d'aquest caire mentre expliques un tema tan delicat, potser les fotos no acompanyen el text.
Clar, òbviament aprofiten, habitualment s'aprofita quan coincideix, per exemple, aquest cas, com que, amb què ella, per exemple, fa una promoció d'una marca de roba, no? És molt més interessant des del punt de vista coret que ella conti una història seva personal, que no, que es titular sigui Paloma Lago, nueva imagen de no sé què, perquè això és publicitat, se veu molt més, i també interessa manco a la gent, no? Crec que aquesta és la raó per la que surt així i està relacionada amb el que tu dius, Xisco. És vera que pot ser que ara que reclama tanta naturalitat s'hagi de... ens haguem de fixar més, no? Posar més atenció en que el missatge i la imatge siguin coherents entre ells, pel que diu Xisco, per mort d'una qüestió d'augment de la credibilitat, no? Sobretot en temes tan seriosos. Entrevista amb Rafael Nadal...
Exacte, això que anava a dir. Allò important de la revistola, et s'entrevista amb en Rafael Nadal.
No, en Rafael Nadal, que t'he de dir una cosa... S'ha fet el seu retoquito, en Rafa Nadal.
Ai. No, sí.
No només és cabell, que l'han aferrat ben bé, i ara ja li queda com més, molt més natural.
Però per què hem de parlar d'això, Raquel Agüeros?
Perquè com que a totes les dones... Con Demi Moore, a Cannes, per exemple, no? I coses de Demi Moore i no sé què, i com pot ser una mujer tan major i tan delgada, i això és fomentar l'anorexia, no sé què... Anem a pagar-li un poquet també als homes? No ho dic en el sentit malament d'en Rafa Nadal, eh? Ni de ningú, però... dels homes no se les diu mira que està de flaco o la edad que tiene, que s'ha hecho no sé què. Escolta, normalitzen també aquest tipus de coses, no?
No hi ha de discriminació entre homes i dones,
no,
totalment.
Clar.
Però per què hem de parlar sempre de si aquest home o aquesta dona s'han fet un retoc, s'han fet no sé què?
Perquè se les nota.
Val.
Clar, quan tu fas una cosa que no se te nota, tu dius, oi, que s'ha fet? S'ha fet algo però no sé ben bé què, o que està de guapona aquesta dona o de guapot. Però crec
tot
que és així.
Tot allò que tu puguis fer creure que han estat vitamines...
Exacte.
Està ben fet.
Exacte.
Què t'has fet, vitamines?
Vitamina.
Si tu pots fer creure
però
que són vitamines...
Això, igualment, són especulacions, perquè ara tu dius aquesta s'ha operat, aquesta s'ha fet no sé
com. Jo t'he dit una cosa. Jo que duc botox en el front, not els meus iguals.
Tu ho saps, això, ho saps...
Me fit.
Apreciar.
Sí, jo me fit.
Tu ets un radar de toxina botulímica.
És a dir, si no tenen rues pel front, és que s'han posat botox.
Jo ho identifico més amb una espècie de brillo que tens més en el front, i això és per algo, no? I és conseqüència de algo. És igual, són fricades nostres. La revista...
Estimada, t'agrades que aquest programa és estàtic, però són fricades teves.
Perdó, són fricades meves. Són fricades meves. Jo oficialment no tinc cap problema en dir-ho públicament.
Jo si m'hagués posat lo que fos t'ho contaria, però és que primer
no
me fa una porada, i segona, sempre he pensat que aquestes coses s'han de mantenir. És com quan tu decideixes que ets morena, però tu vols anar a Marilyn. Això d'una inversió. Perquè si no has fet un cromo 3 setmanes de cada 5.
Això és cert. En Rafa Nadal, bé, diu moltes coses arrel de l'estrena del seu documental a Netflix, ja ho varen comentar.
Que s'estrena de divendres, també.
Comentar aquí.
Com Mallorca Confidencial,
com Mallorca
gran pel·lícula coproduïda per aquesta casa.
Hi ha una gran entrevista, hi ha fotos de l'estrena a Madrid l'altre dia també, amb la seva dona, amb els seus fills, que no se'ls hi veu la cara, eh? Però estan així un poquet tapats, i fa com un repàs de tots els assistents i un poc repàs de la seva vida, no? I va dir...
I que anaven guapíssims. S'estrena d'aquesta... Així,
sí.
Que anava tan guapa,
sí.
Tant...
Sí, està molt guapa, sí, està molt guapa, na Xisca. Diu Rafa Nadal.
Bon record que fa ja temps que na Maria Francisca Barallò va demanar que li diguessin Meri.
Perdó, na Meri, està molt guapa.
Sí.
Diu Rafa Nadal, no, en aquesta entrevista, no tengo un gran interés en que ellos, habla de sus hijos, sepan quién era su padre por haber jugado al tenis. Supongo que con el tiempo ya lo sabrán, pero yo no se lo voy a contar. Bé, de moment... la seva vida està superlligada en el tenis i encara que ja no hi jugui, ells estan envoltats de raquetes i de pilotes de tenis. És a dir, això és una realitat. Dues revistes i aquí ja cap. La portada de la revista Hola i el seu contrapunt. La portada de la revista Pronto, que aquesta setmana ens ha sorprès molt, Margalida Mateu, he pogut aconseguir la revista, l'he robada d'aquí, de fet, de la ràdio. Bé, ara la tornaré.
Sí,
per favor, demanem en Miquel, el company de la porta, som-ho que s'encarrega que tothom entri o surti. Miquel, per favor, para, atenció, no poden deixar sortir a Raquel Agüeros sense que torni es Pronto d'IV3, perquè això...
Ell me l'ha deixada,
això és propietat pública.
Ho sé, cert, però això la tornaré.
Aquest Pronto és propietat pública.
No, ho sé. M'ha sorprès molt, Margalida Xisco.
Què t'ha sorprès?
Pues que treuen una imatge, que jo crec que és un muntatge i no ja estaven junts, del rei emèrit i de la reina Sofia... Però,
estimada, mirant aquesta portada, d'haver estat plantatges si és o no un muntatge, perquè si tu te creus que no ho és, potser no, hauries d'avançar la teva revisió oftalmòleg, estimada. Perquè és que això és un canva... Això és un canva que ha fet una nina de 6 anys que tenen de becària prontos cap vespres.
No, bé, sí, pot ser. Todo, y digo, el título dice Juan Carlos y Sofía, Margalida, atentan eso, oyens sí. De Tentol. Todo sobre su polémica terapia de pareja que tú dius. Yo he d'anar de dins porque yo no sé si llegir això, claro. Quina terapia i quina parella.
Que aquesta notícia tampoc és molt nova.
No.
Ho dic perquè això se basa en una entrevista que li varen fer a un ex-cap de la Casa Reial, que té el llibre, o sorpresa...
Sí, del Sabino Fernández Campo, que va ser cap de la Casa Reial.
Sí, que la setmana passada ja en Yagüe li va fer una entrevista a Loc, sí. A l'altra crònica, i a partir d'aquí ja se parla d'aquesta teràpia famosa.
Es va enfrontar molt el rei Joan Carles, Margalida, amb Sabino Fernández Campo, perquè Sabino Fernández Campo li deia... Això... T'estàs desbaratant, majestat.
Majestat, estos negocios no.
Esto así no, ¿no?
Y en el final basta, pues sí.
Pues sí, pues será lo que yo diga. I posa aquí un ladillo, que no sé com es diu en català.
A un costadet.
A un costadet. No, ladillo... Bé, 1976, l'any en què tot va acabar. I tu llegeixes i dius... Te conta quan la reina Sofia li volia donar una sorpresa al rei emèrit i la amb els nins, en Felipe, Cristina i Elena eren nins, i va anar a Toledo, ell era casant, i casant de tot tipus, o sigui...
Casa major i menor.
Casa major i menor, o sigui, diríem, amb el tema que connectava d'abans, que el rei emèrit tenia una hiperestimulació de moltes coses, també, encara era que no hagués mòbils.
El rei
mòbils,
sempre està molt popcorn.
Sí. Exacte. I conta que la reina Sofia va entrar en aquella casa i va veure... els hi va pillar en acció, per dir-ho de qualque manera.
Això diu ara la revista...
No, això ja se coneixia.
Sí, però això ho escriu...
Això ho escriu el fill d'en Sabino Fernández Campo.
Sí, però això ja ho va contar el César, que és del César, això va contar en Pilar Eire...
Efectivament.
En aquell llibre que va fer sobre la reina Sofia, ara és aquest títol, però ja està contat i recontat.
I arrel d'aquest tema... Te queden 30 segons.
Vale, arrel d'aquell tema, dice, contava Jaime Peñafiel en una entrevista a Pronto que hubo muchos desaires del monarca hacia su esposa, y explica uno que le había contado Sabino... Esperando para acudir a un acto oficial, Sofía tardaba en bajar y el rey estaba muy enfadado. Cuando ella apareció, el rey le dijo a su mujer, el rey Juan Carlos, te odio. Y la reina le respondió, fastídiate, que no te puedes divorciar. Ya me echó acá, porque me ha semblat una cosa ben auténtica.
La soledad de la reina, se diu el llibre de Pilar Eire, boníssim.
Està
i
molt bé aquell
llibre. Va encantar.
Està molt bé aquell llibre.
Ai,
i això tenim, hi ha moltes més coses, però, sí. però ja ens xerrarem.
No tenim més temps?
No, ni falta que fa, també t'ho dic.
No havies de destacar res.
No.
Tens més temes o no?
Hi ha molt de temes.
A mi se m'ha perds.
Podem fer tots els temps que vulgueu. Per cert, Jonathan Andic, el fill del... del mort.
De l'amo de Mango.
De l'amo de Mango.
El fill del mort.
S'ha anat... s'ha allunyat de l'empresa per centrar-se en la seva defensa. L'empresa diu que estan en el seu millor moment en qüestió de vendes i de popularitat de la marca i defensen, com no poden fer d'una altra manera, defensen a Jonathan Andic, que ha escrit una carta, publicada una carta, dient que el seu pare va morir en circumstàncies molt, molt doloroses.
Un cas que...
Un cas molt tremendo,
encara, molt tremendo. Molt complicat de justícia.
Sí, anirem coneguem més coses, perquè ell no va declarar... Ara sembla que pot ser declari. Clar, tot això és fase d'instrucció, això són suposades proves o indicis i després ja els tribunals faran la seva feina, o sigui que segurament tardarem bastant de temps en que se desenvolupi tot aquest cas.
Raquel, gràcies.
Moltes
Carem
gràcies a vosaltres.
A un fotògraf, Antoni Mengual.
Jo ara amb aquest. Sí, ara amb aquest.
IB3 Ràdio és... Diversió. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelu en Marrachí.
Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelu, óptico y audiólogo.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Tenta'l. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem i ja vos ho hem dit, ara hem de parlar amb un fotògraf, perquè aquest divendres el fotògraf mallorquí Toni Mangual presenta el seu nou llibre Terra Ferma a Palma, en què ha fotografiat la transformació de Mallorca.
De petit ja no sabia que tot havia de canviar, que no reconeixeria més la costa de Calvià. Motos d'aigua donant vots, tot seguint un ritme house, segur que...
Terra Ferma, fotografia la ferida, és una mirada profunda i reflexiva sobre el territori, sobre Mallorca. Imatges que exploren com el paisatge i l'entorn mallorquí s'han anat transformant per la intervenció humana. Bellesa, però també fragilitat. Aquest divendres el seu autor, Toni Mangual, en xerrarà a partir de l'Etzin de Sora Baixa a Foto Ruano.
I nosaltres volem parlar-ne amb ell mateix. Toni, com estàs? Benvingut.
Hola, bones tardes. Molt content d'estar amb vosaltres una altra vegada.
Que bé, sí, avui per telèfon, perquè crec que ets a Barcelona.
Sí.
Sí, sí. I vens a presentar aquest darrer llibre teu, Terra Ferma, en el qual analitzes, com dèiem, aquestes transformacions de Mallorca. Com l'has fet? Quin ha estat el procés de creació, Toni?
Sí, bueno, el llibre comença... Bueno, una idea que jo havia de cap fer molt de temps, no? Que era fotografiar el paisatge de Mallorca, que crec que és una cosa molt única i molt excepcional, i però fer-ho d'una manera crítica, no? Perquè hi ha una cosa que a mi m'ha semblat una paradoxa, que és que tothom vol venir a viure aquí i tothom vol estar aquí per lo meravellós que és el lloc i lo bonic que és, però per en aquest fet de venir anant construint, anant posant ciment a damunt del paisatge, o sigui que allò que tant mos agrada ho estan destruint per poder-ho gaudir, no? I llavors jo volia fer un treball basat en aquesta paradoxa, i la pandèmia va ser l'ocasió perfecta per fer-ho, perquè estava aquí a Mallorca, i me vaig dedicar a conduir i a fer fotografies amb aquesta idea, no? Fotografiar aquestes ferides que havíem anat fent en el paisatge a base de construccions. I aquí és on comença.
Però també pensant en l'emergència habitacional que hi ha ara mateix també a Balears, és complicat també no fer construccions perquè tota la gent que visqui aquí pugui viure. Vull dir que és una contradicció constant, no?
Sí, bueno, jo crec que la solució no és fer-ne més, no? Sinó és posar en acció totes les que hi ha fetes i que estan buites probablement la major part de l'any. Aquest és un altre tema, però crec que passa per aquí, que hi ha moltes cases buides.
Clar, quines imatges trobarem en aquest llibre, de fotografia, que realment, tot i que vulguis plasmar aquesta idea que ara mos deies, realment és preciós.
Sí, bueno, l'objecte i el llibre per això sempre ha de ser una cosa que, vull dir, que tingui bellesa en si mateixa, i bueno, el paisatge de Mallorca, a pesar de tot, manté una gran bellesa, no? I són les imatges que el composen, si vaig dedicar a fer aquestes fotografies, aquestes imatges de paisatge, cuidant molt les composicions, en blanc i negre, una fotografia com molt clàssica, molt cuidada, per després imprimir-les, estripar-les, no? Vull dir, fer-los una ferida en el propi material fotogràfic, tornar a fotografiar i construir el llibre amb això, no? Con lo qual són retals o són trossos de fotografies, també, no? per evidenciar aquesta idea de la ferida.
Tot això ho presentaràs a Foto Ruano, que aquestes setmanes està fent com una mena de celebració, no? De la imatge.
Sí, és una oportunitat, vull dir, va sorgir a través d'una altra cosa, però vaig pensar, bueno, mira, quina bona oportunitat per presentar el llibre a Mallorca, que crec que és on més s'ha de veure, o on més se pot entendre, o millor se pot entendre. I sí, és que durant aquesta setmana celebren unes jornades de la imatge, i bueno, fan diferents activitats i divendres me van demanar a mi de fer alguna cosa i vaig plantejar aquesta presentació del llibre.
I entre aquestes activitats hi ha la teva presentació. Clar, el llibre és de fotografies com un tresor, no? Com una cosa que d'aquestes que tens, o que la gent que les pot adquirir té com si fos una espècie d'obra d'art.
Sí, i sense espècie, no? Vull dir, a mi m'agrada pensar que el llibre en si, i si de la manera en què està plantejat, aunque jo m'agrada plantejar-lo, és una obra en si mateix, i és una obra que és molt democràtica, no? Perquè per un preu molt assequible tothom pot tenir una peça, no? Tenir una obra.
Un Toni Mangual a casa seva.
Sí, exacte. Pensant que és una cosa molt elitista, molt cara, molt tal, i bueno, hi ha una part d'això, però també hi ha maneres de tenir art molt assequible i molt econòmica. Sí, sí.
Uh-huh. Bellesa, però fragilitat, com deies, aquesta espècie de rompre aquestes imatges, tot això trobarem en aquest llibre, Terra Ferma, que es presenta aquest divendres. En quina hora, Toni?
A les 5 de l'hora baixa.
Uh-huh. A Foto Ruà només serà una hora i mitja, vull dir que serà una xerrada, una trobada també, per la gent que estigui interessada en el teu procés creatiu.
Sí, sí, just ara estava acabant d'engirgolar aquesta presentació perquè, bueno, m'agrada aquesta part pedagògica de compartir també el procés, com s'ha fet i les particularitats d'aquest format de llibre del qual parlo, que no és un llibre a l'ús perquè és un llibre que no té tapes, per exemple, és un objecte molt particular.
I de Toni, moltíssimes gràcies, Toni Mangual. Que vagi molt bé aquesta presentació. Terra Ferma. Una ferrada. Fins una altra.
Una ferrada, moltes gràcies.
Adéu. Gràcies. Adéu. Gràcies, Raquel.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve, t'enyorarem. Adéu.
IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.